L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBell, acollirà el proper mes de març tres visites guiades per tal de donar a conèixer la tasca que du a terme en l'àmbit de la recerca. Parlarem d'un centre que integra l'Hospital de Referència del Prat, l'Institut Català d'Oncologia, el campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i l'Hospital de Viladecans. Marxem fins al Prat Ràdio, on tenim ja a punt a Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Bona tarda. Em parlem de tot plegat amb la doctora Conxi Lázaro. Ella és investigadora de l'IDIBEI i coordinadora del laboratori Cor Anàlisi Molecular de l'ICO. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. En primer lloc, agrair-vos que ens hagueu donat aquest espai per donar propaganda a l'acte que farem.
I tant. A banda de l'acte, del qual en parlarem més àmpliament després, volíem preguntar-te quins són els objectius que us plantegeu des de l'IDIBEI com a institució?
Uf, això és molt ample perquè l'IDIBEI són moltes persones, més de 500 investigadors, però puc parlar del camp que jo conec, no? Uh-huh. És, per una part, el càncer hereditari, que és el projecte que portem tant a nivell assistencial com de recerca, és identificar els pacients que tenen una mutació genètica que els fa a tenir una predisposició a tenir càncer més jove i també més greu, perquè a més el poden heretar els seus familiars, per una banda, i després com a coordinadora del laboratori Core, que és on es faran les visites aquestes properes setmanes, doncs hem creat un dispositiu al campus de Bellvitge assistencial on hem adquirit aparatatge de gran precisió i capacitat per fer uns millors diagnòstics genètics, tant en la part del càncer com en no càncer, en malalties hereditàries que no tenen relació amb càncer però que són genètiques. La idea és que així compartim espai, experiència i aparells per fer un diagnòstic de més qualitat.
Uh-huh. La seva àrea d'expertesa, de fet, és la de càncer. De fet, ja ho ha avançat, no? Que treballa amb aquest programa de càncer hereditari del programa Oncovell. Ara mateix, com està la investigació en aquest sentit?
La veritat que està, bueno, molt puntera perquè, com t'he comentat, les noves tècniques que s'estan realitzant a nivell mundial, que es diuen de seqüenciació massiva, en pacients que tenen càncer, que es fan tant en el seu tumor com també en les mostres de sang, quan pensem que és una predisposició genètica i, per tant, aquesta mutació està en totes les cèl·lules, ara s'estan seqüenciant no només un o dos gens, que tots hem sentit parlar del gen BRCA1 i l'Angelina Jolie i el càncer de mama, però ara se seqüencia tot el genoma complet, o si més no l'exoma, que són tots els gens, que són més de 20.000 gens. Per tant, s'està generant molta informació que encara no es pot utilitzar a nivell clínic perquè s'està creant evidència, però que estem en un moment d'una empenta molt gran a nivell de les bases genètiques del càncer.
A més, des del 2023 teniu fons europeus per abordar aquells casos que estan sense resoldre, no?, a les proves genètiques.
Sí, tenim tants fons nacionals com europeus. Tenim un projecte molt gran a nivell nacional que es diu IMPACT, que són, engloba tots les comunitats autònomes i també hem participat en projectes europeus, en concret en un que es diu Solve Ardit, de solucionar els rares disease, que també contribuïm. I realment hi ha com molt interès perquè realment amb les noves tècniques es pot avançar molt en el coneixement.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, en aquests casos sense resoldre, per què es dona això? És a dir, per una persona que, com jo mateixa, doncs, no en té suficient coneixement científic per entendre'ns en aquesta matèria, en aquest càncer i en aquest cas el càncer hereditari, per què es donen aquests casos, no?
A veure, es donen perquè en el moment de néixer, bueno, en general les cèl·lules es van dividint sempre, les nostres cèl·lules, no? Des de que som un embrió fins que anem creixent. Cada cèl·lula, cada vegada que es divideix, pot tenir un error en duplicar el DNA genètic, que és el que porta, és el com el codi, com el manual d'instruccions de les nostres cèl·lules, és a tot el DNA. Llavors, cada vegada que una cèl·lula es divideix, aquest DNA pot equivocar-se, no?, quan s'està dividint i fer una còpia, un error. Però tenim tota la maquinària de reparació de la cèl·lula que està allà encarregada de que aquests errors es reparin. Què passa? Que de vegades hi ha algun error que no es repara i és en un gen important relacionat amb reparació i això fa que aquestes persones que tenen aquesta variant genètica que no s'ha reparat la tinguin en totes les seves cèl·lules o moltes cèl·lules del seu cos i, per tant, sigui més fàcil que aquestes puguin a seguir acumulant mutacions, ja sigui per la divisió de les cèl·lules o per fenòmens estrens com poden ser fumar o una mala dieta o uns mals hàbits. I aquestes persones, com que ja tenen aquesta predisposició perquè tenen una de les mutacions, tenen un càncer molt més primerenc i més greu en alguns casos.
Doncs això és el que s'ha investigant amb aquest projecte Impact Buscant. Volíem preguntar-li també, creu que es financien prou les investigacions mèdiques? A part d'això, no? De que tenen fons europeus, que tenen també fons nacionals, creu que s'investiga prou, que s'investiga no, que s'hi dediquen prou diners a la investigació i a la recerca, en definitiva?
Te dedico no. A veure, estem més bé que jo ja poder... per l'edat que tinc, doncs porto molts anys en aquest camp, estem més bé que quan vaig començar. Hi ha més oportunitats i amb Europa i amb els fons que hi ha hagut de cohesió, doncs han pogut aquests projectes Impact i Busquen, que són nacionals però amb fons europeus, estan molt ben dotats vist altres projectes que hi havia anteriorment. Però tot i així, són molts investigadors, per sort, en aquest país, molta gent molt vàlida i molt bona que necessita tenir finançament. I encara ens falta per arribar al que altres països inverteixen. Però estem millorant.
Uns fons que, de fet, va posar en marxa la Unió Europea per tal de fer front a les conseqüències de la pandèmia. Ens en pararem molt aquests dies perquè fa 5 anys d'aquesta pandèmia, per tant, és número rodó. Volíem preguntar-li, hem après a la pandèmia en aquest sentit?
Jo espero que sí. Encara que jo crec que tots a nosaltres a nivell individual... No, pensem que no tant com ens agradaria, no? Ja dic a nivell personal i familiar, no? Que tots vam dir, ostres, hem d'aprendre molt, no dedicaré més temps a la meva família, als meus fills, a les coses que m'agraden, i hem tornat tots a treballar i tots hem tornat, jo crec, al mateix ritme que teníem. Jo crec que de les coses que s'ha quedat de la pandèmia, almenys en el meu camp, és potser el teletreball i les reunions virtuals, que això no existia. I realment en alguns casos és molt útil, no? O per exemple aquesta entrevista que estem tenint, no? Potser fa 5 anys no era tan normal. Nosaltres en els projectes europeus o internacionals, clar, no teníem tantes eines ara com per relacionar-se, però inclús a nivell de comitès, el comitè de tumors del campus de Bellvitge, pensa que de vegades són 30 persones, uns estan a Bellvitge, els altres a Viladecans, els altres aquí a Hospitalet. Llavors, tenir aquesta eina del Teams o del Zoom o del que sigui, que podem estar tots només una hora, no ens hem de desplaçar, perquè no és que no es fessin aquests comitès, però t'havies de desplaçar, perdies molt de temps. O sigui, això i el teletreball, jo és el que veig que potser s'ha quedat, perquè l'altre, del dia a dia, crec que tots anem igual d'estressats i poc conscients del que tenim.
Doctora Lázaro, centrem-nos en aquestes tres visites que organitzen. Seran els dies 11, 18 i 28 de març. Una miqueta, què és el que podrà veure la gent que s'apunti a aquestes visites que es faran a l'IDBI?
Es faran, jo per exemple estic a la del dia 11 perquè s'han identificat diferents serveis i grups de recerca del campus i es visitarà a diferents espais. El del dia 11 es visitarà el laboratori Core d'anàlisi molecular, que com dic és un dispositiu que just es va finalitzar al mig de la pandèmia. Va començar a gestar-se cap al 19, però quan les obres es van realitzar i es van inaugurar va ser ja al 21, perquè la pandèmia doncs, va parar una miqueta les obres, com era normal, i menys en un hospital com Bellvitge, que va tenir una onada molt important de pacients. Llavors es visitarà aquest laboratori, s'explicarà com les tres grans projectes, com les tres grans activitats o àrees que fa, no? Que una és el càncer en general, és a dir, quan una persona li diagnostica un tumor, no? I compleix uns criteris que marca el Departament de Salut, es fa un estudi genètic d'aquest tumor per veure si se li pot trobar el millor tractament i el menys invasiu i el que té menys efectes secundaris en aquests pacients, i per això se seqüencien allà. Després, les malalties minoritàries, que també, no, doncs, poder identificar-les pot donar resposta als familiars i al pacient en si, i el càncer hereditari que ja hem comentat. Però, a part, en aquella visita el que farem és explicar un dels projectes que gràcies a la Fundació Marató de TV3 i a la Marató de TV3 que es va fer a l'any de la Covid, es va subvencionar, que és el projecte que lidero jo amb metge intern de Bellvitge, que és el doctor Xavi Solani, que estarem els dos en allà i també tot el nostre equip. Que el nostre projecte, el que va intentar, que estem encara recollint el resultat, és els pacients que tenien una Covid greu, que eren joves i no tenien cap malaltia de base, no? Perquè ja sabíem que la gent gran s'afectava més, o la gent que tenia algun problema cardíac o de sobrepès, obesitat, però teníem un grup de pacients que per sort eren pocs, però que tenien pacients joves de 20, 30 anys, que tots crec que per desgràcia tenim coneguts o familiars que ho van passar, que van debutar amb una Covid molt greu i inclús en alguns casos no es va poder fer res. Llavors, nosaltres el que hem estudiat, com que el nostre background és genètic, és en aquests pacients si hi havia alguna variant genètica que el fessin respondre així d'aquesta manera tan greu. I, de fet, hem trobat algunes variants genètiques que expliquen alguna de les famílies, algun dels pacients que va tenir una Covid molt greu i creiem que probablement sigui d'aquesta variant genètica. Estarem tot l'equip en allà i us explicarem una miqueta els que vingueu el que hem fet en aquests 3 anys amb aquests fons que entre tots vam posar per aquest projecte.
Sí, sí. Abans que li preguntava doncs, si hem après i si inverteix prou en investigació, com valora per acabar amb aquesta pregunta, com valora el fet de que doncs, això, no? Que la Marató de TV3 i la solidaritat que té la gent doncs, sigui també la que financia en aquest sentit? O que,
si Marató és espectacular.
Que sufraga coses que potser haurien de fer les administracions, no? No sé.
Sí, segur, segur. Bueno, jo també penso que està bé que la societat civil en sí, general sí, sí, col·labori i s'impliqui, no? Tant sigui en el canvi climàtic i en millores no? En aquest tema com en recerca o també en aspectes socials que realment hi ha molta necessitat. Llavors, per mi la Marató és com... Jo vaig estar la primera marató que es va fer, era becària en aquells anys, tenia 20 i pocs anys, estava fent la tesi aquí a Bellvitge, a l'Institut de Recerca Oncològica, i va ser molt, molt emocionant participar a la primera marató que va haver i que es va copiar d'una cosa que feien els francesos que es diu la Teletón, la televisió,
sí, 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 sí,
allà i que portava molts anys, inclús a Itàlia també hi ha, i inclús a Itàlia, crec que és a Milà, hi ha un edifici que l'ha pagat la Teletón per fer recerca a biomèdica en general. Doncs la Marató, jo he tingut 2 o 3 projectes en tota la història de la Marató, quan ha sigut les edicions de càncer, que en qual ha de ser, i ara aquesta de la Covid. I realment és un recolzament supergran, perquè com et deia, no hi ha tants portes per tocar per demanar diners, i aquesta és una més. I a més, els diners que t'arriben de la Marató és que els veus com un premi encara més gran perquè saps com s'han anat fent a partir d'escoles, de caminades, de les persones, de la societat i realment és un honor haver tingut aquests projectes.
Doncs, doctora Conxi Lázaro, un autèntic plaer per apropar-nos doncs, a aquestes visites guiades que, recordem, es faran els propers dies 11, 18 i 28 de març. Nosaltres ja anirem, de fet, a la primera, per tant, ens veurem les cares allà i en continuem parlant també d'aquesta important tasca que realitzeu també des de l'IDB i també des de Bellvitge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.